Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha demanat aquesta tarda des de Berlín a Mariano Rajoy que el citi per parlar el més aviat possible. El president electe de la Generalitat, que prendrà possessió del càrrec demà, després de la signatura feta avui del nomenament per part del rei Felip VI, ho ha comentat en una compareixença conjunta amb Carles Puigdemont. Torra ha assegurat que ha anat a Berlín per lleialtat al president legítim i ha afegit que Puigdemont i els seus consellers van ser destituïts il·legalment. Per la seva banda, Puigdemont ha destacat que la Unió Europea s'ha d'involucrar en aquest conflicte. D'altra banda, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez han pactat una resposta proporcionada a qualsevol desafiament de Quim Torra i el seu govern. Ha estat aquest matí en una reunió a la Moncloa en què han acordat no permetre la creació de cap estructura paral·lela i de mantenir la supervisió dels comptes públics. A partir d'unes declaracions de la portaveu directora de Sos Racisme, Alba Cuevas, a Catalunya Ràdio, Sos Racisme considera que les piulades i els articles de Quim Torra són inacceptables i irresponsables i que fomenten un discurs perillós, però ho ha desvinculat, de fet, del racisme. Ha estat arran de la polèmica pels posicionaments de Quim Torra en el passat. I avui ha estat un dia de dol per als palestins a causa de la matança perpetrada ahir a Gaza, en què van morir almenys 60 palestins, entre ells 6 nens, i es van produir 3.000 ferits, entre ells 200 en estat crític. L'ONU ha denunciat Israel perquè considera que mata d'una manera indiscriminada, mentre Washington avisa que bloquejarà la investigació sobre els fets. Incident al camp de futbol de la Satàlia aquest matí al barri del Poble Sec de Barcelona. 18 persones han quedat ferides en ensorrar-se una grada que s'havia muntat per gravar un programa de televisió. Els fets han passat cap al migdia quan es rodava una entrevista al jugador del Barça, Andrés Iniesta, per al programa de 4 Chester de Risto Mejide. Tots els ferits, dos d'ells menors, tenien ferides lleus, la majoria contusions. I es presenta a 8:45 d'aquest vespre la reedició del llibre Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau, de Ramon Muntanyola, i ampliat pel monjo de Montserrat, Josep Massot. El llibre està editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. La presentació va a càrrec d'Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i es fa al Centre Cultural de Cambrils, al carrer Sant Plàcid, número 18, d'aquesta localitat del Tarragonès. A 8:45 d'aquest vespre. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Per molts de nosaltres s'acosta el moment més desitjat i anhelat de l'any, s'acosta el moment de les vacances, unes merescudes vacances en què voldrem aprofitar el temps per intentar oxigenar el cos i l'ànima després d'un curs escolar intens i de jornades laborals interminables. Arriba el moment de trencar amb la rutina, els horaris d'escola i les activitats complementàries. És per això que avui a Paraules d'Amor volem parlar del temps de les vacances, tant de la temporada de temps lliure dels nostres fills, quan nosaltres treballem, com del període de vacances familiars pròpiament dit. Sigui com sigui, no hem de buscar activitats que siguin excessivament complicades ni extravagants. El temps de vacances ha de servir per descansar i reposar forces per emprendre el nou curs amb ganes. Però també els pares hem de procurar evitar que el temps de les vacances no sigui un temps perdut a l'educació dels nostres fills. Durant les vacances tenim temps lliure i segueix sent important que els nostres fills aprenguin i es diverteixin. I nosaltres hem d'intervenir perquè això sigui possible. L'estiu és una època privilegiada perquè els nostres fills segueixin aprenent i perquè nosaltres seguim educant. Els pares, i en vacances encara més, tenim la responsabilitat de reafirmar els vincles afectius amb la nostra família, i l'oci i el temps lliure va també inclòs en tot el lot de l'enriquiment personal, perquè ja se sap que en la tasca d'educar els fills no hi ha mai vacances. Comencem. Doncs amb aquest tema musical, Holiday, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que ja sabeu que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT. Laura Sánchez, bona tarda.
Molt bona tarda.
En Jaume Pujol, Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
També tenim el nostre tècnic, el Mario Ramírez, de Control Central, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Aureli, s'acosta el bon temps, s'acosten ja les vacances.
A fi, eh?
A fi, després de tot un any, sí, esgotador, sí. Pels pares, sí, sí. Per les famílies, pels nens, sí. I és moment d'organitzar-nos.
Bueno, jo crec que és un temps... Bueno, és una continuïtat de lo que estem dient tot l'any, eh? Perquè, clar, el que no pot ser és que es pensi que les vacances serveixen també... Que hi ha vacances amb l'educació dels fills.
La tasca d'educar no hi ha vacances.
Per tant, és una altra cosa, és un altre capítol, però no hi ha vacances. No? Però si tingués començar amb una idea així que serveixi per... No sé, suposo que no, vosaltres no dieu el contrari, no? Per resumir, hem de posar el cap a fi i efecte de que serveixin, que siguin útils. I la paraula és posar el cap. Perquè quan no hi poses el cap, quan improvises, aleshores és molt difícil. O sigui, que només he dit una cosa. Vull dir que posa el cap, perquè com que ha de servir, improvisant, normalment les coses no surten.
No surten bé.
Per tant, jo simplement, per encetar el tema, i a partir d'aquí aniríem dient coses, no?
Jaume.
Sí, fora bo. El que passa és que a vegades, quan tens la canalla petita i, en fi, la vida és una mica més complicada. Bueno, es complica diferent, diguem-ho així. No sempre pots planificar moltes coses. El que sí que és cert és que amb com es fan les vacances una mica retrata un mateix, no? Hi ha els papes doncs, que tenen una idea, unes aficions determinades i es supedita doncs, tota la família a lo que li agrada el papa, no? Cosa que tampoc hauria de ser així, no? Un ha de pensar, doncs, a veure... també que la teva dona, doncs, quines coses, quines aficions té, què és el que li anirà millor, quin ambient trobarem, doncs, que sigui millor pels nostres fills, quines coses els agrada amb ells, o podrem organitzar coses amb ells, de tal manera que sigui, bueno, un temps de participar en moltes d'aquelles coses que tot l'any estem dient, no?, com aquell que no llegeix perquè no té temps, doncs no fem coses perquè no tenim temps. Bueno, unes vegades és cert, altres vegades és que no hi ha prou ganes de fer segons quines coses. Doncs ara no hi ha excusa. No hi ha d'haver excusa. Es tracta de buscar el lloc, el temps i les circumstàncies que faci que aquest temps sigui un temps per gaudir dels nostres fills, de les coses en família, per poder explicar sense presses coses d'aquelles que ens havien quedat al tinter i que ens feia mandra o, o ens semblava que no teníem temps, doncs aquest és el moment, no? I tindre sobretot la idea de que és un temps que jo penso que a vegades doncs, els pares ens conformaríem, una mica és broma, però una altra mica no, amb sortir-ne vius, no? Perquè el pressupost, el temps, tota una sèrie de coses, el lloc, és molt complicat. I si sortim vius, que normalment és el que acostuma a passar, doncs diem, bueno, éxito, no? Però, bueno, aquí s'ha acabat, és un capítol. Però després, quan els fills es van fent grans, ens adonem compte que allò que per nosaltres era un tema de supervivència, ells han estat vivint uns temps especials. Hi ha una sèrie de coses que ells les han vist màgiques, no? I això és important que ens en donem compte quan ho estem passant, perquè val molt la pena.
Laura. Bueno, jo volia també, bueno, en primer lloc, doncs, esperar l'estiu amb moltes ganes, però que hi ha dos vessants o dos etapes, no?, de l'estiu. Una que és el mes en què els pares treballem encara i els fills ja tenen vacances escolars, i l'altra és l'etapa en què tota la família podem estar de vacances. Les vacances no són un luxe, són una necessitat. Per això mateix que dèieu ara, no? Perquè hem de carregar piles, perquè després de tot un any convé fer un peron, no? Parar i fer altres coses que no podem fer durant tot el curs, perquè treballem i perquè els nens van a l'escola. i que no té res a veure una cosa que és el luxe de les vacances amb que les vacances siguin un luxe, no? Jo em refereixo que necessitem descansar, sigui el juliol, a l'agost, o sigui el setembre, o sigui el mes de desembre. Hi ha gent que no pot agafar justament el tema turístic i tot això. Potser justament l'agost no és el moment que poden agafar vacances, però que les han de fer segur, durant una altra època de l'any, no? Però sí que és veritat que deies, costen diners estar de vacances i fer uns dies doncs, fora o el que sigui, no? No té per què. Perquè
no és necessari.
No tothom pot fer vacances anant por ahí o doncs, anant de creuer o llogant un apartament a la platja o el que sigui. No tothom ho pot fer perquè hi ha doncs, economies més justes. Però igualment podem fer vacances. I unes vacances enriquidores, com deia el Jaume ara, que recordaran els fills tota la vida. I, si voleu, en parlem ara dintre d'un momentet, no? Uh-huh. Què podem fer per no gastar i passar-ho bé? Uh-huh. Que això també existeix. És difícil, però existeix.
Què podem fer? Què podem fer els pares? Sí, sí, podem gaudir de la natura?
Sí, però... A veure,
podem llegir?
Però per centrar el tema, a mi em sembla... Ja anirem parlant.
Sí, anirem traient, anirem traient totes les opcions.
Que és important. Primer, partir de la realitat. Perquè no existeixen unes fórmules màgiques. No es pot dir la vacança ideal, les vacances ideals són aquelles que... Els punts, els pares... No, cada família té unes circumstàncies. Hem de partir de la realitat, i la realitat és el punt 1. Punt 1. Tot el que surti de la realitat doncs no serveix. Tant de bo que... Sí, tant de bo, però no serveix. Va, per tant, punt 1, la realitat. Quina realitat tenim? Doncs mira, no podrem anar a aquella casa per l'estiu perquè resulta que tenim l'avi malalt i aquí haurem de baixar moltes vegades. Hi han realitats que s'imposen. Per tant, partir de la realitat, primera qüestió. I la segona, que d'alguna manera ho he dit abans, però cal tornar-ho a dir d'una altra forma. La idea també una mica de... Abans deia posar el cap, jo dic programar. Programar un programa... no només com posa el cap, sinó quan ja agafa el llapis i comença a pensar el que costa o el que farem, etc. No? Perquè en aquesta vida només surt allò que et programes. I no tot. No tot. O sigui, el que no està programat acostuma a sortir. O sigui, qualsevol oient que ens estigui escoltant la ràdio i li diu, escolti, vostè aquesta línia al teatre, no ho té programat, no ho té programat, no hi anirà. I com ho sap? Ho té programat? No hi anirà.
No ho té programat.
Per tant,
clar.
No hi anirà, no hi anirà.
Les opcions són mínimes.
Jo no dic que sigui bo o dolent, no hi anirà. Per tant, com que només surt el que tens programat, doncs cal pensar-ho. I ara és un moment bo, perquè clar, quan arribes al mes d'agost, ja la cosa està molt avançada, i a vegades es diu, mira, farem això perquè l'any que ve ho farem millor. Bueno, encara estem a maig. Ara es pot programar coses, I esborrar. Mira, això que havíem pensat, no. Això. Per tant, un pla realista...
assumible.
I que s'ha de programar. La primera quinzena, això va lligar una mica el que deia la Laura, no? O aquestes dies, aquesta setmana, però aquesta tindríem que tornar, perquè hi ha una boda, bueno, hi ha tantes coses que passen a cada família, programar. I quan programes, ara en parlarem, un no, amb aquest programa podem dir coses, però encara que en féssim una altra, la quantitat de coses que es poden fer i la varietat de possibilitats que donen la vida és molt gran, no? Per tant, bueno, doncs, amb la teva situació, amb la teva realitat, podràs programar no gaires, unes quantes, no gaires. No pots anar a qualsevol continent de viatge. No pots, perquè l'economia no ho permet. No pots fer tants dies perquè l'empresa només et dona els que et dona, etc. Però programar. Jo em sembla que s'ha centrat una mica, sense parlar de coses en concret.
Jaume.
Mira, jo ja m'agradaria parlar d'un tema que a vegades és una mica antipàtic, no? Però jo crec que alguns que l'han sofert, doncs agrairan que es toqui. És que, a veure, a vegades l'economia o lo fàcil ens porten a organitzar les vacances amb la família àmplia, Cunyats, germans, avis, tota una sèrie de gent. Que no dic que estigui malament, Totes les vacances amb ells, bueno, el millor hi ha qui ho passa bé. Però jo no diria que és la millor manera de passar-la amb la família. O sigui, pares i fills han d'estar uns dies sols, vivint aquest conjunt. La meva experiència diu que això va bé. Suposo que hi ha altres experiències i que pot haver-hi gent... Afortunadament, és bo que tinguem diverses opinions. Però la meva experiència particular em diu que es pot passar una part. Amb aquesta gent que estem bé, que estem estupendament bé, no? Però si volem seguir estant bé el mes de setembre i octubre, doncs a vegades anirà bé que no estiguem junts tants dies, o segur no tots els dies, no? O sigui, el nucli familiar convé que tingui un espai, no? De la mateixa manera que jo animaria, doncs, a que tothom, i sobretot si el número de fills fa que les vacances d'estiu siguin una prova també pels pares, perquè, bueno, tu passes bé i descanses, però descanses entre cometes a vegades, no?
Efectivament, sí.
Doncs, home, que reservin durant l'estiu o qualsevol altre moment almenys un parell de dies per anar-se'n sols, deixar el matrimoni, deixar els nens amb qui toqui i anar-se'n una mica per poder dir aquestes coses que a vegades, quan estàs rodejat de canalla tot el sant dia, doncs és una mica difícil de parlar-les també durant les vacances a marit i muller, no? Ja dic, hi ha opinions de tota manera, però és una cosa a tindre en compte.
Això aniria relacionat potser amb que hi ha estadístiques que reflecteixen que potser després de les vacances molts matrimonis es trenquen, potser perquè no passem aquest temps més unit amb la parella, deixant els nens, tenint temps per...
Bé, perquè a vegades el temps també serveix per veure coses que les presses no ens deixen veure, no? Mm-hmm. I també perquè si s'han passat un excés de nervis, doncs fa que estiguem hipersensibilitzats amb determinades coses, i com que hi ha una tendència de que avui dia les coses costa menys canviar-les que reparar-les, doncs això pot arribar inclús al matrimoni, no? Encara que hi ha una distància, no?, entre una rentadora i un matrimoni, però ja és una tendència i és un mecanisme mental que ens porta a dir, mira, escolta'm, tu, això no va.
Pleguem.
Un altre.
Per això ara seria un bon moment, doncs, també seguint una mica en la línia del que deia ara l'Aureli fa un momentet, que ara marit i muller ens podríem assentar i planificar una mica el tipus d'activitats que podríem fer. Que també és una manera de que quan arribi el moment, com que ho hem pensat tots junts, ho hem decidit els dos de comú acord, no?
Clar.
Doncs, home, doncs ja és un projecte que tirem endavant tots dos, no? Uh-huh. Això fa que anem més units. I en quant al tema aquest que deia abans, no?, de que no tenen per què ser cares les vacances, perquè un pot fer vacances a casa seva, però fer un horari completament diferent i fer activitats completament diferents a les que fa durant l'any, i això ja són vacances, no? Si te'n pots anar fora, millor, perquè desconnectes més, perquè fas, doncs, jo què sé, estàs més en contacte amb la natura, amb la muntanya, amb el mar, vale, o només podem anar-hi uns dies, però no tot el mes, no? Doncs una família m'explicava, no?, fa poc, i som també, doncs, nosaltres mateixos podem també tenir experiència d'això, no? Posem en un horari, no? I deia, ens aixequem sempre a l'hora que cada un vol, però amb un màxim de les 11. Bueno, a les 11 està molt bé, no?
Està molt bé.
Vale? Ah. Després arreglaven una mica la casa. Després anaven a la piscina municipal. De moment ens hem gastat molt pocs diners, vale? Després sempre dinaven junts, tots assentats a la taula, i sempre una de les normes era que tothom, per molta calor que faci i per molta piscina que acabem de sortir, no?, vestits de taula. Això, dius, bueno, pues dones una mica to, no?, un cert to, no?, perquè si no, allà tothom amb banyador,
no,
despitregats, sense samarreta, no pot ser, no? Llavors, després de dinar, s'asseien un ratet a descansar, o bé amb algun joc infantil, de taula, tal, o llegint una estona. I potser algú, el pare o la mare, dormitava una mica al sofà. També és lícit.
És lícit.
Després, un cop a la setmana o dos, anaven d'excursió. Deia, no tots volen anar-hi, ja queixes, ja tal, però és igual, toca, doncs toca, i anaven tots, i després, encara que rondinaven, arribaven contents d'haver fet aquella sortida, no? També escollien alguna pel·lícula bones, feien una llista de 7, 8, 10 pel·lícules i veien les que podien durant aquell temps de vacances. De tant en tant, agafaven i deien un museu que pugui més o menys agradar, no de grans obres i tal, sinó que puguin agradar als nens, no? Pues, bueno, són coses senzilles, molt senzilles, quedaven de tant en tant també o a dinar o sobre taula, així, amb amics. Pues són unes vacances de descansar. Els nens juguen per aquí, els adults parlen per allà. Hi ha una mica de tot, i hi ha molta família, de fer coses junts, d'aquests records que fabriquem.
Fabricar records, molt important.
Si tots tirem enrere la nostra memòria, està plena d'estius passats, divertits, espero que sí, que sigui així, no? Tendres, rialles, sortides en família, els avis també. Bueno, Es tracta d'això.
Es tracta d'això. De vegades ens capfiquem molt, no?, amb fer vacances extravagants.
I després hi ha una altra cosa que ja us cedeixo la paraula.
Però, escolta, no va, vas pel bé, eh? Vull dir, amb les idees que has donat tu, és que va molt bé.
Clar, és en la línia.
És una època en què dius, ara puc pintar la casa, puc pintar les portes, puc netejar aquells racons que durant l'any no he pogut fer. I això també rondinaran els nens, eh? Però han d'ajudar. Han d'ajudar perquè s'ho han de fer seu, no? Tu rasques per aquí, tu pintes per allà. Home, si són molt petits, evidentment no, no? Però unes talles d'aquestes de, jo què sé, de 8, 9, 10 anys cap amunt, tothom a pintar i tothom a rascar i tothom a netejar, no? Que no és cada dia, però uns dies al mes sí que tirem endavant aquella feina, no? I això també fabrica records. Pues, mm-hmm. La meva casa me l'he fet jo perquè això ho he fet jo, no? Ho he arreglat jo, ho he pintat jo. Doncs també és un moment per fer aquestes coses que durant l'any és impossible fer, no?
És a dir, fer vacances no és no fer res, Aureli.
No, per descomptat, no m'ho diguis a mi, jo. no fer res, és un pilar de contingut. I tot lligat quan ella pregunta que algú podia quedar-se amb la pregunta i el Jaume la respon molt bé, no? Que si hi ha matrimonis...
Perquè hi ha molts matrimonis que es trenquen.
Normalment no és que es trenquin les vacances, és que les vacances donen peu enfrontar-se amb més temps. No?
Hi ha discrepàncies.
No, en canvi, amb l'època de feina, bueno, se'n van a treballar, passen pàgina. Però hi ha una qüestió que de vegades és una mica l'arrel de per què va malament un matrimoni, o l'arrel per què va malament l'educació dels fills, que és el tema de la comunicació. Aleshores, pues bueno, si agafem tant el matrimoni o si agafem la via dels fills, és un temps ideal per parlar. Per parlar, doncs per parlar de què, del que t'agrada. Per parlar, si no es tracta de dir avui parlarem de la conjuntura. No, si no parlarem de si puja la borsa o no puja o baixa. No parlarem d'això, parlarem parlar. I aleshores, aquest tema de la comunicació, que no es pot improvisar, home, però en canvi sí que el pots encetar d'una forma més... O sigui, més directe. O sigui, és molt fàcil. Si estàs de vacances, sortir a passejar... Mira, acompanya'm a comprar... I bé, amb l'excusa que el que t'ajuda a comprar o que t'ajuda a anar a donar un passeig pel camp, el que sigui, pots assentar un tema que dius, mira, que el nen l'hauria de parlar d'aquest tema. Ja fa temps que no en parla, d'això. Doncs parlem d'aquest tema. És a dir, la línia, comunicació. Per tant, a l'hora de posar en paper... la llista tan bona que han posat aquí la Laura i coses que s'han de fer, que podien posar, per exemple, tertúlia familiar, per exemple, no? Mm-hmm. Però és que no és que no se'n recordi, és que segurament si la deixem parlar hagués fet una llista més llarga de temes, no? Doncs un que és general, a veure, comunicació amb els meus fills, però no en general, en particular. És a dir, millor, doncs amb aquesta tinc que parlar sola, sí. I amb aquest també. I amb tots, però vull dir, això m'ha d'explicar què passa amb aquella amiga o amb aquest amiguet que li han explicat que no sé què. Què hi ha darrere tot això? O aquell WhatsApp que va rebre que no sé què. A veure què hi ha aquí. Aleshores, la línia, comunicació.
Comunicació amb els fills, matrimoni, els moments per fer-ho.
També és una oportunitat. Amb això ja, el que ha dit el Jaume, però em sembla que ja no vull afegir res més, no?
Bueno, doncs jo sí vull afegir, perquè has tret el tema que anava a treure jo
bueno,
ara.
Molt bé, Jaume.
És la qüestió tertúlies, no? O sigui, penso que l'horari a l'estiu té que existir, però no tindrà uns números molt concrets, no? I sobretot amb un tema que crec, amb moltes coses, però hi ha un tema que crec que és molt important, no? Les tertúlies. Precisament, hi ha tertúlies familiars d'aquelles que... Pues això, amb el nucli de la família o amb la família àmplia, no? Aquell tema, aquelles persones que aquell dia tenen ganes de parlar, que estan tocant un tema que ens encanta, saber tot el que puguem d'allò, que a vegades, doncs, portats per la inèrcia i per la manera de fer, diuen, bueno, va, ja està bé, no està bé, no. Apura-la, perquè hi ha situacions que... A veure, no vull posar tràgic, ja, però hi ha situacions que no es repeteixen en molts anys, no? Tens a fulanito i menganito, aquells invitats, aquell amic, aquell l'avi, el tiet, qui sigui. Aquests que dic que no cal que estiguem tot l'estiu junts, però que algun dia sí que
un ratet, sí, no?
Exacte, un ratet, i a lo millor és un ratet fantàstic, del que poden sortir moltes coses, que els hi encanta. Jo he tingut una filla meva que ja està emancipada fa temps, però ha estat malaltona i ha vingut a casa, no? I realment he quedat impressionat per lo interessada que està en saber com es van conèixer els seus pares, què feien...
Això és fascinant, a mi m'encanta tot això, i preguntar,
bueno,
i saber...
Jo m'he quedat paradíssim.
És fabulós, Jaume.
Pensava que aquesta etapa la teníem ja superada, no? Però no. I a mi m'encantava veure com, pues, aquesta noia que precisament va tindre una adolescència complicada, ara és tan tendra, tan fantàstica, que, bueno, ha sigut un regal per a nosaltres poder gaudir d'ella aquests dies, oi? Afortunadament ja està millor i tot ha tornat a puesto i tal, però han sigut uns dies estupendos. Doncs això ens passa a vegades amb les tertúlies, no? Que, si mirem enrere, pensem, ostres, tu, aquella que vam tancar aquella vegada, per què ho vam fer? Si al fi i al cap tampoc hi havia tanta pressa. I fixa't el bé que estàvem tots, lo inspirada que estava aquella persona que normalment no és gaire parladora, però aquell dia es va deixar anar. Bueno, doncs, que sapiguem trobar la importància dels petits moments d'aquella cervesa que ens prenem a lo millor, doncs, amb un fill o amb una filla, perquè les filles ara també prenen cervesa.
També, les dones ens deixen prendre cervesa,
sí?
En sèrio?
No.
El Jaume ens ha fet un descobriment, ara. Si jo no, mira, no estava molt assabentat.
Doncs aquests moments són fantàstics i hem d'aprendre a gaudir-los, no? Es començant per les vacances, però que també serveix, hi ha petits aprenentatges que serveixen també per estirar-los durant tot l'any.
Sí, ara venia al cap una idea, no?, que ja que estem de vacances i que ha de ser una època també formativa, amb activitats xulíssimes i divertides, però també que serveixi per créixer, no?, humanament i tal, que no vulguem tenir els fills molt acotats, o sigui, que els deixem en llibertat, que és un moment també per créixer amb decisions, que no passa res si cauen, si pugen als arbres. Necessiten, els nens necessiten, si són petits, necessiten moure's i pujar als arbres, home, sense arrencar, sense fer-se un
control, però els hem de deixar al seu espai.
Però que vagin en bicicleta, que juguin a pilota, que toquin la naturalesa, que no, a la platja, al mar... Clar, hi ha certs riscos quan els deixem una mica, no?, una mica... que s'allunyin una mica, però que no passa res, perquè encara que es pelin el junyol de tant en tant, encara que caiguin i es facin, no sé, un nyanyo, és igual, perquè tot això els ajuda a créixer, els ajuda a valorar o a manegar cert risc, no?, a agafar l'equilibri, bueno, doncs a descobrir o proven les seves capacitats o les seves habilitats, que no els tinguem allà, nen, cuidado, nen, no corris, no t'enllunyis, nen, no sé què. Sí, amb prudència de pare i de mare, però que els deixem també provar i descobrir tot el que un estiu fora de casa, amb la natura, li obre, no? Li obre la porta a aquests descobriments, no?
És important, bueno, doncs, per la seva evolució.
Superen les dificultats, que és normal. No sé, només volia dir això.
Després m'agradaria treure, Aureli, el tema de les tasques acadèmiques. Sí. Hem de ser molt rígids amb els nostres fills a l'hora de fer deures...
Ara et contestaré la pregunta, però...
Sí, contesta-me la perquè ens interessa.
No, contestaré. Però és que primer, quan jo deia abans de programar, a vegades val la pena fer un petit exercici. El dia té 24 hores. Tothom, eh? Tothom té 24 hores. No és allò dir, a uns quants no, tothom. Per tant, hi ha 12 que ja sabem que estan assignades a dormir 8, 2 per dinar 10 i 2 més per no se sap què. Per no se sap què. Per tot el que sigui, ja són 12. Però hi ha 12. 12 són moltes hores. I no és un dia de vacances. Són molts dies. 12. Per tant, o realment ho vas omplint amb el que deia Laura, que és fonamental, eh? L'horari ha de ser complet, ha de ser flexible i ha de ser realista, no? Però, clar... doncs hi ha moltes hores. I és bo que durant l'estiu, sense intensitat, sense dir ara has d'arribar tal, però com que els col·legis acostumen a deixar unes pautes, tots els professors deixen unes el que diuen els deures de
sí, els dossiers
d'estiu. Unes quantes coses. Sí. Pues, si hi ha, com a norma, pues mira, després de dinar o tal, o abans d'anar a la piscina o no sé què, un temps dedicat al temps acadèmic no és perquè allà aprenguin continguts, sinó perquè no perdin l'hàbit. A veure, els que hem estat professors durant molts anys, això és una realitat. Es nota l'alumne, el nen, que a l'estiu no ha perdut el ritme. I per què ho notem? Perquè ho notes. Perquè l'altre necessites un mes per posar-lo a to.
Perquè es posi a puesto, clar.
Per tant, no és tan important els continguts, dient, allà n'aprendrà... No, que ha agafat l'hàbit de no perdre el ritme. I que ha llegit cada dia el que li han dit, i que ha fet una, un resum de no sé què, i... Bueno, clar, bàsicament sempre s'entén coses que són, que serviran, transversals, llavors, serveixen per tot, no? Per exemple, l'àrea de llenguatge, l'àrea de matemàtiques, no una assignatura molt específica que allò a última hora a mi només ha servit per aprovar aquest any, o que per tenir cultura, diguéssim. Però tot, tot és vàlid. Ara, quan tu tens 12 hores, i cap, i cap.
És a dir, cada hi ha temps per hi tot.
Uns deures. Al final, la conclusió... Joan, el diumenge no, perquè és diumenge, i potser el dissabte tampoc, però potser tota la setmana de vacances... Mira, avui la lectura, un tros... No, la lectura sí que no hauria de faltar cada dia. I quan dic lectura, no com a imposició, sinó vinga, ara llegir, aleshores que llegeixen el llibre que vulguin. Aventures del que vulguin, el que els hi agradi. Però la lectura sí que jo diria que és un dels temes que no hauria de faltar. Però vosaltres, les pautes que estiguin marcant els professors, perquè no perdin l'hàbit d'enfrontar-se i que estiguin... Bueno, i els mateixos jugadors de futbol fan vacances, però també els, abans d'arribar aquí als entrenaments fan gimnàs, perquè si no, no se'n sortirien. No sé com ho veieu, no? Sí. O sigui que t'he dit que sí.
M'has contestat que sí, que s'ha de fer, s'ha d'anar fent, s'ha de mantenir l'hàbit.
Tot això depèn d'un nen de primària, un nen de secundària, un nen de batxillerat...
Tot això d'acord a l'etapa escolar de les criatures, oi?
Exactament.
Sí. Llegir
crec que és molt important. És important que... Home, una bona manera de començar és que nosaltres preparem aquella colla de llibres que tenim a la fila, que resulta que el dia del llibre ens l'hem comprat i l'endemà i no sé què, i anem comprant llibres perquè ens sabem que ens interessa el tema i tal, però que es van quedant perquè n'hi han d'altres que pensem que són... És a dir, es va creant una bossa de llibres que s'han de llegir, perquè els llibres, de fet, estan fets per això. Aleshores, home, és un bon moment doncs, per posar-se una mica al dia. I si els pares doncs, agafen llibres i es preparen lectura i els veuen llegir a sota d'un arbre o a sota del que sigui, doncs és més fàcil que ells s'animin a fer-ho, no? Si només diem, home, has llegit avui... com la cosa aquella tan, tan fantàstica i meravellosa que als nens els encanta que els hi preguntis has fet els deures, no? Clar, si només els hi parlem de quines notes has tret i has fet els deures, realment els pares podem arribar a ser odiosos, no? I si no ens odien és perquè en el fons ens estimen, no?
Jo... Sí. No.
Només volia dir que tu has encetat el capítol de riscos, no?
Sí.
I jo crec que és un tema molt interessant a tindre en compte perquè, efectivament, això influeix en el tarannà durant les vacances i durant la vida, no? De que, bueno, que hem de tindre assolit, però ben assolit, de que la vida té riscos, no? Això no vol dir que ens puguem tirar per qualsevol puesto ni fer qualsevol cosa, i menys si a un no li ve de gust, no? Però sí que està clar de que una palada al genoll o una cosa d'aquestes, i a vegades doncs, algun petit os, no? Esperem que no sigui massa gran, doncs també es pugui trencar, tot i que ells tenen menys facilitat per trencar-se que nosaltres, no? Però acceptar i tindre com una cosa que és bàsica, doncs que la vida està emparentada amb els riscos, que s'ha de pensar que hi ha uns riscos, no? I que l'amor encara en té més. És a dir, hem de saber que són coses que les hem d'anar incorporant a la vida. De que, molt bé, de que si tu estimes, tindràs uns riscos que la persona que no ho fa, que està distant de totes les coses, doncs no té aquests riscos, no? Bueno, pot ser un bon moment per parlar-ne, perquè tots tenim coses a parlar de l'amor i les seves circumstàncies, i l'estiu és un moment molt...
Com això de les lectures, una idea bona que almenys a la meva família ens ha funcionat molt bé i tenia molt d'èxit, és que quan ja al final de curs, un cap de setmana, ens anàvem a una llibreria molt gran i estàvem allà, doncs, no sé, una hora, dues hores, tothom tocant llibres i contes i còmics i tal, i llavors... Bueno, els hi deixaven tocar, ens sentàvem a terra i miràvem, i el que no li agradava doncs el deixaven agafar un altre. I la idea era, podem comprar un llibre per persona, ¿vale? Perquè tu tries, tria el que t'agradi. I llavors doncs, estàvem allà una bona estona i cada un sortíem amb un llibre que ens llegíem a l'estiu, com que els havien triat ells, amb la supervisió dels pares, no? Uh-huh. Perquè tampoc els deixes agafar qualsevol cosa. Però, bueno, amb certa orientació i els deixes en algun racó i tal, agafaven tots contes molt, molt, molt adequats o llibres i com que els havien triat ells, els agafaven amb il·lusió. O sigui que també és una idea. I després també hem de posar un horari per al temps de les pantalles, perquè alguns no tenen fi. Tant si són de 8 anys com de 18, alguns no tindrien fi amb el tema de pantalles, jocs, internets i tot això. Pues, home, després de dinar, potser un ratet sí, però amb límit d'inici i de final, perquè tampoc pot ser que estiguin allà hores i hores i hores perdent el temps a davant de les pantalles. A part de que evitem sobrepès o, uh-huh. o pre, això com es diu, preveure miopies i coses d'aquestes, no? Que tampoc els hi convé.
A mi m'agradaria dir que, a banda de les vacances en família, també és positiu l'assistència dels nostres fills a campaments, a colònies, del col·legi, de la parròquia, aquest tipus de programa. Què en penseu?
Bueno, això el que és molt important saber amb qui van i no creure que tant se val. O sigui, a veure, jo no donaré lliçons de dir on heu d'anar, no, això, queda clar, que cada un veurà. Però que ho hem dit en aquesta taula moltes vegades, que les activitats per si mateixes no són sempre positives, no són sempre formatives. El futbol, doncs el futbol pot ser formatiu o deformatiu. Si va amb un equip de futbol on allà els pares es comencen a...
Bueno, clar,
a fumacar, clar. Qui diu això a l'entrenador li importa un bledo, diguéssim. No li importa... És que no... Raba, baixa. El que es portin bé entre ells, el que s'insultin, que no s'insultin, que el que vol és guanyar els partits i aquí heu d'estomacar i el que vingui, i el porc que vingui, el que sigui, comença jo a dir grolleries i tal, doncs allò el futbol ja no és formatiu. Bueno, i qui diu això diu altres coses. Per tant, és molt positiu, perquè ajuda doncs, a viure l'amistat amb altres, conèixer altres nois, etcètera, no? És molt positiu, perquè normalment es fa fora i hi ha contacte amb la natura, que és molt positiu, que abans no ho hem dit, però ja se suposa que és un temps molt bo per conèixer la natura. Però hem d'anar al tanto. Qui hi ha darrere d'això? Perquè les activitats són formatives, en tant en quant estan organitzades per persones que dirigeixen, que les porten, amb objectius educatius. El que voldrien és educar. De vegades no aconsegueixen els objectius, però que ells voldrien educar. Ara, si l'objectiu és guanyar diners o l'objectiu és omplir... Bueno, aleshores ja és una altra qüestió.
Per tant, hem d'estar molt...
D'entrada es fa dir, sí, colònies, sí, però amb qui van?
Però amb qui
hi ha darrere d'això? Està d'acord amb les nostres condicions? Perquè si no està d'acord amb les nostres condicions, aleshores no són formatives. Que és un tema, no?
Sí, passa una mica com els col·legis, no? De la mateixa manera que escollim, o hauríem d'escollir sempre, doncs, els col·legis que s'adaptin a la nostra manera de formar els nostres fills, amb les idees que creiem que són bones, també s'ha de veure quines associacions o quins grups són els que promouen les colònies, efectivament. I n'hi han que tenen un enunciat sempre atractiu, no? Però a darrere veus que no, que en el fons doncs, és una empresa que es dedica doncs, a tindre els nostres fills i tal. I que, home, tot és bo que aprenguin, no? Bueno, la convivència és molt bona sempre i quan estigui dintre dels límits doncs, que ha de tindre la convivència per ser positiva, no? A vegades hi ha una gran... S'està donant una importància, jo crec que desmesurada, al tema d'aprendre anglès, que està molt bé aprendre anglès, eh? No és que hi estigui gens en contra, però és més important aprendre a ser persones, eh? Vull dir, que aprenguin primer a ser persones, i si al mateix temps aprenen anglès, doncs estupendo, però que una cosa no tregui l'altra, perquè... Si no, doncs, en fi, és quan ens poden enlluernar amb un tema que dius, home, sí, perquè això avançarà i tal. Home, els idiomes requereixen un esforç, vull dir, no ens enganyem. I hi ha gent, doncs, que parla diversos idiomes i, lamentablement, doncs, té una professió que no va gaire lluny, no? Aleshores, vull dir que se li ha de donar la seva importància, però lo més important és que aprenguin a conviure amb gent fora del seu entorn habitual, a ser positius i això, a ser persones, a ser persones bones.
És que això és molt important perquè normalment aquestes colònies o campaments duren, no sé, una setmana, 10 dies, una cosa així, no? Clar, en 10 dies, si no sabem si no coneixem l'ambient on els hem enviat i amb les persones amb les que estaran, en una setmana o en 10 dies et destrossen aquell nen, si volen. En positiu o en negatiu.
O en negatiu.
O sigui, pot passar les dues coses, que trobin un ambient supermaco, superformatiu, que on es valori l'amistat, on s'ensenyi a servir als altres, on es mantenguin, pues, jo què sé, l'entusiasme, no sé, etcètera, etcètera, o pot ser que allò sigui campi qui pugui, sense horari, sense controls, bueno, llavors, en una setmana o 10 dies, doncs hem d'anar molt de compte. I després també hi ha un tema molt interessant, pels que ja són una mica més grans, que són els camps de treball. Camps de treball que te'n pots anar aquí a prop, a uns 100 de quilòmetres, o te'n pots anar a un altre país. Tinc una neboda que se'n va, doncs, s'ha anat a Vietnam un any, aquest any se'n va a l'Índia, i ho porten monges i se'n van, doncs, allà, doncs, 3 setmanes, uh-huh, i estan allà, doncs, donant classes als nens o ensenyant a recollir no sé què o donant classes de lo que sigui, no? I bueno, doncs, fan molt, molt de bé i és molt formatiu. I una altra cosa que no hem parlat, també, per quan els fills ja són una mica més grans, amb 16, 17, 18 anys, a treballar a l'estiu.
També.
És una sort treballar a l'estiu.
També.
Quan s'aprèn treballant? Perquè tens un horari, perquè tens un compromís, perquè tinguis ganes o no en tinguis, faci calor o no faci, has d'aixecar-te i treballar. Això és molt formatiu. Jo sempre ho he recomanat i tant de bo que tothom trobi feina amb 17 o 18 anys.
I perquè guanyes, algun calaró,
diners, home,
que els diners guanyats amb treball tenen un valor molt
superior. Més valor, tenen més valor sempre. Se'ns ha esgotat el temps. Moltes gràcies a tots tres. Us torno a veure la setmana vinent. Laura, Jaume, Aureli, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
Encarem la segona part del programa. Acabem de sentir la cançó Summer of 69 del cantant Bryan Adams. Parlàvem de les vacances a la primera part del programa. Les vacances són una molt bona ocasió per omplir la motxilla de bons records familiars, dèiem, que amb el decurs dels anys formaran part de la història de la família. Molts de nosaltres busquem un lloc d'estiueig que ens ofereixi la tranquil·litat i la serenitat de fer família, perquè tenim l'obligació de donar als nostres fills el millor de nosaltres mateixos, gaudint d'ells i ells també de nosaltres, compartint activitats que durant la resta de l'any no podem compartir, parlant i coneixent-nos una miqueta millor, rient i divertint-nos junts. En aquest sentit, fa alguns anys, des de 2004, que l'associació FERT va iniciar l'aventura de posar en marxa la proposta de vacances en família anomenada Estiu Diferent. I avui, per parlar de vacances en família i de la proposta que ens presenta l'associació FERT, comptem amb un dels coordinadors, amb el Joan Barragán. Joan, molt bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda, Sandra, gràcies a vosaltres.
Explica'ns, ara ja s'acosta l'estiu, els pares ens intentem organitzar a l'hora de coordinar les vacances en família. Explica'ns què és això de l'estiu diferent.
Ui, l'estiu diferent, com tu bé dius, portem ja 13 anys organitzant-ho des del FERT, i es tracta d'unes vacances en família i per famílies. ¿Vale? Organitzem a dos llocs diferents, un torn que es fa al Pirineu de Huesca, a Formigal, concretament, i un altre que es fa al Pirineu de Lleida, que es fa a Portainé. Són dos torns que es fan els mateixos dies, del 4 al 14 d'agost aquest any, s'organitzen a aquests dos llocs i la gent que hi ve, bueno, és molt similar, simplement que a alguns els agrada més un entorn i als altres a l'altre, però és el mateix.
Exactament el mateix. Sempre ho feu a l'agost o aneu canviant?
Sempre ho fem a l'agost i intentem fer-ho... Bueno, intentem no, sempre ho fem la primera quinzena de l'agost, perquè si algú vol fer alguna vacança més, pues tingui la segona quinzena per fer el que vulgui.
Per aprofitar. Quins objectius té l'estiu diferent? Què us proposeu amb aquest programa?
Sobretot passant-s'ho bé, divertit, estar en família, fer molt bons amics... Què més? El que un vol o desitja fer a les vacances, no? I a més, si ho fas amb bons amics, amb altres nens que puguin jugar als teus fills, o sigui, quan anem allà o arribem allà ens convertim en una família molt gran.
En una gran família, oi?
Molt gran família.
Molt gran família.
Sí.
Imagino que amb aquesta proposta també fomentem afavorim la relació entre pares i fills, no? Que de vegades durant tot l'any ens costa, no? Mantenir una relació més fluida.
Sí, bueno, pensa que estem 10 dies allà en un hotel. No estem tancats, perquè, escolta'm, hi ha llibertat plena de qualsevol que pugui fer el que vulgui, pot marxar a passejar o pot fer... Però, bueno, sí, estem junts allà 10 dies, fent activitats, activitats per pares, activitats per nens, activitats per als nens...
Activitats d'aventura, d'esport, imagino...
Fem excursions, fem BTT, fem senderisme, barranquisme...
Déu-n'hi-do, l'oferta és molt variada.
Fem pàdel, fem ping-pong, fem...
De tot.
Fem de tot. O sigui, el que intentem fer és oferir tot aquest ventall d'activitats, però, bueno, cadascú pues, fa el que vol o el que pot o el que li ve de gust en aquell moment.
Com va sorgir la idea, Joan? Hi ha més models com l'estiu diferent o és únic?
Hi ha més models a la resta d'Espanya, crec que hi ha... A Granada també s'organitza i crec que també s'organitza... No, em penso que ja no s'organitza enlloc més, només a Granada s'organitza i crec que ells van ser els pioners. Els de Granada van ser els pioners i nosaltres, bueno, vam agafar la idea d'allà.
Sí, perquè és una idea, si més no, molt integradora, no? Perquè fomenteu també valors, no?, a través d'aquestes activitats tan diferents que proposeu.
És una idea molt maca. Jo cada any, quan s'acaba, en surto encara més... O sigui, més
satisfet.
No sé com dir-ho, és que no sé dir la paraula, perquè surts d'allà i dius, ostres, que xulo.
Dius, uau, no?
Que
val la pena.
La unió dels nens, la unió dels adolescents, la unió dels més grandets, que són els monitors, la unió de les famílies, dels pares, és al·lucinant. O sigui, són 10 dies molt intensos.
Intensos.
Molt, molt, molt intensos,
Sí. I amb quin equip compteu per organitzar totes les activitats? Compteu amb un equip de monitors, professionals?
Sí, no, per de coordinadors som 5 matrimonis, d'acord? hi ha tres matrimonis que van a Formigal, sí, i dos matrimonis que anem a Portainer. Jo juntament amb la meva dona i un altre matrimoni més, ens encarreguem de coordinar el tema de Portainer. Uh-huh. A part, nosaltres ens portem els monitors. Que els monitors, què fan? Pues encarregar-se dels nens quan els pares estem fent activitats només per pares.
Uh-huh. Perquè també feu activitats, és a dir, no totes les zones són conjuntes, les feu també per separat.
No, hi ha activitats per pares com poden ser els COFs, vale? Fem COFs als cursos d'orientació familiar. Que són mini-COFs, vale? Perquè són, no és un COF que duri 4 o 5 setmanes com normalment, sinó que dura és un cas. I allà el que fem són 4 casos de diverses matèries, pues, matrimonis, preadolescents, primeres paraules, primeres passes, depèn una miqueta. I llavors, durant aquest temps que estem nosaltres fent aquesta activitat amb els matrimonis, els monitors s'encarreguen dels nostres fills. Uh-huh. Fan activitats, estan fent activitats, estan fent tallers, estan fent curses, estan fent
gincames,
activitats, exacte, estan fent altres activitats perquè no
estiguin allà sols i estan controlats tota l'estona.
Que estiguin fent coses,
Que estiguin fent coses. Mm-hmm. Llavors comentaves que això, que a banda de les activitats que són més lúdiques, també formeu i orienteu en temes familiars.
Correcte.
I deies que teniu 4 casos, això com ho feu?
Bueno, això puja un moderador del CERT, Uh-huh. Puja ja fins als casos. Llavors, prèviament, quan les famílies arriben, els donem el dossier de les vacances, com si diguéssim, uh-huh, i allà estan els casos que tractarem durant aquests 10 dies. Uh-huh. A partir d'aquí, pues, la gent s'ho prepara, o no, uh-huh, això ja cadascú, però nosaltres donem aquesta formació. I la veritat és que la gent li agrada molt, perquè hi ha gent que durant l'any no pot fer-ho.
Clar, és una bona oportunitat.
I escolta'm, hi ha moltes famílies que ens ho agraeixen, perquè ens diuen, ostres, és l'únic moment que puc fer el COF, m'agradaria fer-ho durant l'any, però no puc, per tema de temps o per lo que sigui, no poden fer-ho.
Perquè anem més justos de temps, amb la feina, el que diem, ens falten hores, no?
Exacte, això mateix.
I és un bon moment. Joan, quina és la fórmula de l'èxit? De l'estiu diferent?
Quina és la fórmula? La fórmula de l'èxit i l'èxit de l'estiu diferent són les famílies que venen. Uh-huh. Són les famílies que venen, és l'èxit de l'estiu diferent, el fan ells. Uh-huh. O sigui, de fet, jo també sempre dic que l'estiu diferent, quan a vegades ens donen les gràcies i tal, no, si les gràcies no, les gràcies sou vosaltres.
Sí, sou vosaltres.
Qui feu possible això? Uh-huh. Són les famílies. Són les famílies, ja et dic, hi ha famílies que venen noves i al cap de 2 hores ja estan allà integrades amb altres famílies. Uh-huh. O sigui, és una passada, és algo que passa.
Sí, impressiona, oi? Que dius, ostres.
És algo que passa, no sé per què, però passa.
Uh-huh. Sí. I explica'ns com ens podem informar les famílies que ens estan escoltant ara, on bueno, s'han de dirigir.
Us podeu dirigir a la web del CERT.
A la web del CERT, de l'associació CERT, recordem-ho.
Exacte. Uh-huh. www.cert.es. Uh-huh. I està tota la informació dels dos torns, tant de Formigal com de Portainer.
Perfecte, tant del Pirineu a Osca com a Lleida. Perfecte.
Correcte.
Doncs adrecem els nostres oïdors a que vagin a visitar la pàgina web del CERT, que és www.cert.es, i es descarreguin tota la informació sobre aquesta proposta Estiu Diferent, que un cop més deies que fa 14 anys, oi, que la feu?
14 anys.
14
sí.
anys, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Doncs un any més, aquí estan al peu del canó. Joan Barragán, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per deixar-me explicar l'Estiu Diferent.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs fins aquí el programa d'avui, amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació. Nosaltres posem el punt i final, ens acomiadem. Gràcies per la vostra confiança, com sempre, i us recordem que tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.